Avui promourem l'alimentació conscient amb la dietista nutricionista Esther Milà del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf. Bon dia, ben tornada, Esther.
Bon dia.
Ja ve de gust, començar a parlar de cuina d'hivern, amb majúscules, que escalfi.
Exacte, avui us venim a parlar una miqueta, doncs, això, no, que comença el fred. I, com tot, ens hem d'adaptar a l'època de l'any. Aleshores, la cuina, una cosa més, no? La roba ens adaptem, els ritmes també s'adapten i la cuina també s'adapta.
Igual que fem canvi d'armari, m'estàs dient, toca també renovar aliments a la cuina.
Exacte, toca renovar aliments, però alhora també les preparacions, no? Què cuinem, com ho cuinem. Ara ja ve més de gust tot el que és calentó, les sopes, les cremes de verdures, potser els guisats, no? L'ús del forn, totes aquestes coses més calentones, més de mimar, de xup-xup. Llavors també donem una mica de peu a promocionar aquest tipus de cuina. Tot i així, no hem d'oblidar el mètode del plat. Recordem una miqueta allò que vam parlar el mes de setembre, no? El plat únic ha de ser una quarta part de proteïna, una quarta part de carbohidrat, i aquest mig plat de verdura, donar-li molta prioritat a la verdura cuita. Sí? D'aquesta manera, quan coem la verdura, encara incrementem més la fibra. Recordem una miqueta molt ràpid les propietats de la part de la verdura, que seria aquesta més presència, no?, de la fibra, dels minerals, que ens ajuden a regular tant el trànsit intestinal com l'absorció de nutrients. Llavors, aquest mig plat de verdura és importantíssim i, a més, quan l'adaptem a la cuina d'hivern, us poso un exemple molt fàcil.
Bàsic.
4 espinacs, si nosaltres els posem en format amanida, ens ocupen molt de plat i després, en canvi, si els posem a coure, redueixen molt. D'aquesta manera, la cuina d'hivern ens dona aquesta oportunitat d'enriquir molt amb contingut de verdura.
Incrementem.
Exacte.
Sense adonar-nos.
Sense adonar-nos-en, consumim més verdura a l'hivern que a l'estiu. Encara que molts pensem diferent, no? L'estiu és més de gust una amanida, una cosa lleugera, però a nivell de proporció...
De quantitat, no?
Concentrem molt més a l'hivern. Aleshores, aprofitar aquestes cremes de verdures, aquesta verdura cuita, o aquests saltejats, o les verdures al forn, per donar, doncs, aquesta vistositat, no?, aquesta diferenciació en el plat, però d'aquesta manera concentrem molt més en nutrients, en proporció, sí, i donem vidilla als nostres àpats, perquè no oblidem que l'hivern és una època on necessitem minerals, necessitem vitamines, necessitem un aport en contingut d'aquests nutrients alt, que d'aquesta manera també ens protegim davant de més refredats, més virus, més bacteris, que això... Les temperatures fredes ja ho porten.
Abunden, eh?
Sí.
Clar, tens raó, que en un bol de crema de verdura no et sembla que t'atipis massa, però allà dintre...
I cap molt.
I cap molt, no? Hi poden haver fins a 4 o 5 verdures diferents, potser patata, moniato, i per tant és molt ric aquell petit bol.
Exacte. Aquí sí que hem de tenir en compte, però, que la patata i el moniato formarien part d'aquella una quarta part del plat.
Seria del carbohidrat.
Del carbohidrat, exacte. No ho comptarien com a verdura. Tot i així, sí que us porto una petita recomanació avui, perquè tot i que la verdura cuita sigui molt important, no hem d'oblidar el cru. Pensem que algunes vitamines només es conserven en el cru. Aleshores, està bé pensar en algun acompanyament, tipus una amanideta d'escarola, que sigui de temporada, que sigui de proximitat, o pensar en aquelles fruites cítriques de postres. Val? No oblidem aquesta part crua, perquè sí que ens arriba a ajudar a cobrir aquest tipus de nutrients. Val?
Deies que canviem les coccions i que venen de gust sopetes, forn, guisats, plats que fan xup-xup, i aquí entra en joc la llegum, no? Si a l'estiu la mengem amb amanida, cuita i prou...
O ara... en format hummus o amb patés vegetals...
Clar, li podem donar un tomb de 360,
exacte,
no?
Exacte, i a més, la llegum és imprescindible... Ha de ser-hi a la cuina 3 dies a la setmana. Ens dona l'oportunitat de cuinar-ho, més a més, amb verdura, però allò que parlàvem també del batch cooking, no? De preparar les coses amb antelació. Ostres, podem fer una olla ben gran de llegum, cuinar de casa, mimada, i després congelar. I això ens dona aquesta facilitat del dia a dia anar trampejant aquest consum de llegum, que a vegades costa una miqueta de posar per ritme de vida, no? Perquè demana una miqueta més de cocció, de temps a la cuina, de dedicació...
Tot això que estàs dient avui requereix més temps, a la cuina.
Sí. Bueno, també tenim robots de cuina que ens ajuden molt. Si el teniu a casa, aprofiteu-lo, que és l'època d'aprofitar-lo més. Però sí que és veritat que la cuina d'hivern requereix una mica de temps que la d'estiu. Jugar amb el congelat, les verdures que ja ens venen una miqueta cuites, congelades, però que són fresques, que no són, és a dir, que no són cuinades amb olis afegits ni amb molt de condiment, Ara pensem en, no sé, uns espinacs congelats, no? Són fàcils d'utilitzar, et demanen menys preparació i també t'ajuden una miqueta a restar temps a la cuina del dia a dia. Fins i tot la llegum que podem comprar a mercat, que ja està cuinada, no hi hauria cap inconvenient. Fins i tot un dia en podem comprar més i la congelem en petites bossetes i d'aquesta manera, amb racions individuals, les tenim a punt per treure del pas i no haver de fer tot el remull i tota la cocció a casa.
Ara que parles del remull, és la pregunta que m'hi embullia des de que has dit la llegum millor cuinar-la a casa. Si la cuinem a casa, en remull tota la nit anterior?
Podem fer-ho així o també tenim altres opcions. La llentia, per exemple, al ser més petitona, no requereix de remull. Llavors, depenent del tipus de llegum que utilitzem, ens és més o menys pràctic, però si no, si seria tota la nit amb remull, val, i després la cocció corresponent. Si cuinem amb olles també a pressió, el temps de cocció també es redueix. És adaptar una miqueta a les necessitats i a les possibilitats que tinguem a casa.
I una cosa que et volia preguntar, perquè ho sento força darrerament, que les cremes de verdura, hi posem llavors, per exemple, pipes de carbassa o de girassol a sobre, per obligar-nos a mastegar, perquè si no, devorem.
Clar, a veure, al final, una crema de verdures sí que és veritat que la masteguem menys i potser ens dona menys sensació d'estar tips, a l'acabar, el que diem menys sensació de sacietat. El fet de mastegar t'obliga a anar més a poc i el mastegar alhora també envia senyals al cervell de sacietat. D'una manera hormonal arribem a regular la nostra sensació de gana i de ganes de menjar. Val? Sí que és veritat que amb les cremes de verdures potser aquesta sensació no és la mateixa, però tampoc no en mengem cada dia. Aleshores, sí que tenint un compte, per exemple, el dia que mengem una crema de verdures, acompanyar el segon amb una mica d'amanida, no? Que t'obligui a mastegar, que t'obligui a fixar-te una miqueta més amb el fet de mastegar. Al final, el que busquem és un àpat, hauríem de dedicar-hi una miqueta més de temps que 20 minuts.
A menjar.
Va, a menjar. Si nosaltres el que fem
saps
és
que quan es menja la feina, això no passa, sí, amb el tàper davant de l'ordinador moltes vegades.
Clar, intentem sempre menjar al mateix lloc, intentar compartir l'àpat. Només el fet de compartir l'àpat, obligar-se a deixar els coberts entre cullerada i cullerada una miqueta, beure aigua, prendre-se un calma i ja intentem allargar. Aleshores, encara que no masteguem tant, només que dediquem 20 minuts o més a l'àpat, ja estem generant molta més sensació de satisfacció que no pas menjant ràpid. Val, una miqueta tenir aquestes cosetes en compte d'intentar gestionar l'àpat amb temps, conversa, no?, amb la persona que tens davant. De
si parles, passa el temps,
exacte,
no?
Exacte, explicar una miqueta com ha anat el dia. El fet de menjar no és només un acte que ens cobreixi els nutrients, sinó que també és un acte social de compartir, de dedicar una estona.
Parlar amb el company, amb un amic, amb família, no és el mateix que mirar la pantalla, eh? Que mirar TikTok
no
o Instagram.
Això, exacte. No recomanem menjar ni amb ràdio, em sap greu, ni amb tele.
Ni ràdio?
No.
Escoltar tampoc?
Millor que dediquem el temps.
Ara sí que m'has mort.
A l'estar present, a l'estar en aquell moment.
Sí.
Val? La ràdio l'escoltarem en un altre moment. Però sí que quan estem menjant necessitem el que diem atenció plena. No?
Dedicar tots els sentits.
Exacte, això és molt important, perquè si no és el típic que ens passa al cinema, no? Que anem amb una bossa de crispetes, no te n'adones i ja no en queda ni una. Perquè no estem presents en el moment, ni fixant-nos en què estem menjant ni com ho estem menjant. I aquesta és una part molt important també de l'alimentació.
El dubte del milió d'aquest mes de novembre fa referència a una brama que corre ja fa molt de temps de no barrejar hidrats de carboni i proteïnes en el mateix àpat.
Exacte.
L'Esther hi posarà la raó i la ciència i ens dirà què hi ha de veritat.
Mireu, això és un mite que fa molt i molt de temps que se sent i és una miqueta absurd. Tenim un aliment que és el rei una miqueta de l'alimentació de casa nostra, que és la llegum. La llegum combina per si mateixa, l'hidrat de carboni i la proteïna.
Però la llegum porta proteïna vegetal, no?
La llegum porta proteïna vegetal. Aleshores, en aquest cas, tenim un aliment que és el rei de la nutrició, una miqueta que seria la llegum, que ja combina d'entrada aquests dos tipus de nutrients. I, de fet, la gran majoria d'aliments que trobem combinen diferents tipus de nutrients. Molts tenen hidrat de carboni i tenen proteïna. Segur que heu sentit a dir algú que és al·lèrgic, per exemple, a la pell de préssec, no? És que la pell de préssec té proteïnes. Tot el que som al·lèrgics a la proteïna de. No trobem cap aliment que només sigui hidrat, o només sigui greix, o només sigui proteïna.
Per tant, si els en qualifiquem així algun és perquè prima
Exacte. Quan nosaltres parlem de que algun aliment és una font d'hidrat, no vol dir que no tingui altres nutrients, sinó que principalment o té més pes l'hidrat que no pas la proteïna en aquell aliment. Però en tots els aliments, o pràcticament tots, trobem un hidrat de carboni barrejat amb una proteïna, barrejat amb un greix, amb minerals, amb vitamines. És complicat trobar un aliment que només tingui un tipus de nutrient. Llavors aquí ja queda el mite aquest completament desmentit.
De fet, tu començaves l'espai reivindicant i recordant el mètode plat i ens deies, recordeu, un quart de plat proteïna, un quart carbohidrat i la meitat restant verdura o fruita.
Exacte.
Per tant, ja reivindicaves que han d'anar plegats.
Les proporcions, sí. Però a vegades sentim a dir aquestes coses, no? I va bé anar recordant aquests petits detalls perquè tots tenim molt clar el mètode del plat, a hores d'ara ja, però aquests mites es van sentint.
Persisteixen,
i van corrent.
Costen sí. D'eliminar.
I a vegades posar una mica de seny, peus a terra i de veure com combinem els aliments és un dubte que genera, bueno, corrents.
Interrogants, sí, sí. I penso també que està justificat una mica en com es menjava abans. Quan jo era petita, el dia que hi havia pasta, macarrons, et posaven un platàs de macarrons que potser portava uns trossets de salsitxa i prou. I tu, com a nena petita, després no menjaves un tall de carn. Els adults sí que després menjaven un bon tall de carn. Però
sí,
tu deies,
però al centre sempre
jo ja
en
tinc
bona
prou.
Manida.
Però clar, això ho hem deixat enrere. I ara estem dient carbohidrats, aquests macarrons, és un quart només.
Mira, des del CAP a vegades treballem, no?, amb cartes de menús de restaurants o intentem veure aquestes combinacions del mètode del plat i a veure com les enfoquem. I ens trobem moltes vegades que amb dos primers o amb un primer a vegades ens passem o quedem justos o valorem com ho fem, però no és fàcil la combinació. I si ens anem centrant una miqueta amb el mètode del plat d'aquesta manera visual, ens és facilíssim anar a menjar fora o combinar-ho a casa. Llavors sí que ho recomanem molt. Doncs això, no? Fer una vegada amb fotos. Fem una foto i dius, ostres, doncs una vegada ja m'ho he menjat, me n'adono de com ho he combinat i vaig veient com vaig corregint aquelles petites cosetes i vaig, bueno, doncs anar afegint. Sempre ho recomanem, no treure, sinó afegir. Si amb aquest plat de macarrons amb carn picada, per exemple, amb una bolognesa, hi afegim una amanida, ja tenim el plat complet.
Doncs anem al mercat amb l'Ester i què hi trobarem?
Comença la temporada d'aquests cítrics tan esperats, no? De la taronja, de la mandarina...
Sí, perquè fins ara no eren bons, eh?
No.
Aquelles primeres que hi havia, molt àcides.
Exacte, se'ns comença a acabar tot el que eren les figues, el raïm, ja anem amb temps de descompte, igual que el tomàquet, la mongeta tendra... I comencen a aparèixer tots aquests vegetals tan importants a l'hivern, no? Com les cols, coliflors, bròquils, escaroles, val? Una miqueta intentar promocionar tot el producte de mercat, reforçar el que diem, producte de proximitat, producte de temporada, per fer una cuina més econòmica, però també una cuina amb tots els seus nutrients que toquen per temporada.
Clar, si compres a mercat és fàcil, perquè el pagès porta el que té, però si vas a la gran superfície hi ha de tot.
És més complicat.
I és tot, tot l'any.
Sí, sí. Bueno, i l'aliment estrella que tenim aquesta temporada són els bolets. No?
Que van escassos, i carots.
Sí, ara sí, esperem a veure si plou una miqueta més i en comencen a sortir més, perquè la veritat és un aliment que a vegades s'havia sentit a dir, no?, que era proteïna, que no sé què. No, no, és verdura. O sigui, aquest aliment el comptaríem com una verdura més. I aquí sí que el podem aprofitar per coure al forn, per saltejar, per coure'l com ens vingui de gust i incloure'l en els nostres plats. Tenim en compte també que és un aliment molt baixet en calories, val, que té molta quantitat d'aigua, és ric en fibra, és ric en minerals, és ric en vitamines. Aleshores, d'aquesta manera ens encaixa molt bé dintre el grup del que serien les verdures, a diferència del que seria la proteïna, que en aquest cas és molt, molt baixet. En té, com hem comentat abans, com que tot té una miqueta de tots els nutrients, però sí que és veritat que els bolets entrarien dins del grup de les verdures, d'aquest mig plat. I la recepta que us porto avui...
Deixa'm preguntar-te una cosa abans. Tenen totes aquestes propietats tan fantàstiques, tant si són els de temporada, que vas a collir o que cullen i tu compres, com si són d'hivernacle, no sé, un portobello o un xampinyó, que hi és tot l'any?
Sí, en general les propietats són bastant similars. Què passa aquí? Que quan creixen al bosc desconeixem gaire les propietats en el fons o el contingut en minerals que podrien tenir. Això depèn molt del sol, on te surten. Aleshores sí que anem una mica més despistats. Les taules nutricionals al final no són exactes, no són ciència exacta, i sempre és una mica un misteri, però que sí que podem saber és que més o menys a nivell de propietats tenen les similars.
Deies que ens portes una recepta amb bolets.
Amb bolets. Us porto una sopa de fredolics i cacauets per 4 persones. Li he volgut donar una miqueta de to, val? I el que farem és una sopa de fredolics que necessitarien 300 grams de fredolics, mig litre d'aigua, una miqueta de porro, uns quants cacauets, una miqueta de julivert, d'all, d'oli d'oliva, sal, pebre gran i una llesca de pa. En cas de no de ser celíacs, podem substituir aquesta llesca de pa per un producte apte, val, com seria una llesca de pa sense gluten.
Ara li preguntaré a la dietista nutricionista què s'ha de fer amb els bolets, perquè hi ha els de la corrent de, amb una mica de paper, eixugues la terra i la pinassa que puguin dur, i hi ha l'altre corrent que els posen sota l'aixeta, a raig.
Clar, aquí jo penso que va bastant a gustos. El nostre consell com a nutricionista sempre és rentar-los bé, val? I sobretot ben cuits, perquè sí que és important, com ja sabem, el terra doncs té varietat de microorganismes, ben nets i ben cuinats ens assegurem que aquests microorganismes no arriben a la nostra taula. Val? Aleshores, en el cas dels fredolics, primer els netegem així a simple vista amb un paper o el que puguem, però sí que recomanem rentar-los amb aigua. Després posaríem això, sofregir una miqueta el porro d'entrada i fer una miqueta de sofregit, afegim aquests fredolics ben nets, sí que ho recomanem en aquest cas rentar-los amb aigua, val? Tallat a trossets i els sofregim bé. Afegim una miqueta de sal i a partir d'aquí incorporem l'aigua i ho deixem bullir. Uns 5 minutets en tindríem suficient. Val? Després el que podem fer és posar a torrar el pa i un cop el tenim torradet, posem a la sopa, l'apartem del foc i la triturem. Val? Ben triturada. No fa falta que quedi ben fina, que quedi algun trosset i ens és interessant perquè ens dona aquesta textura que ens ajuda també el que comentàvem abans, a mastegar una miqueta més i que no tot sigui tan finet.
I aquell toc cruixent, no?
Més rústic, no? Sí. Rectifiquem sal i pebre i reservem la sopa. Llavors, amb una paella petitona podem afegir una miqueta d'oli, sofregim una mica de... Bueno, saltegem la sal i el julivert picats, ho apartem del foc i aquí és quan incorporem els cacauets.
Com han de ser aquests cacauets?
Poden ser sense sal, seria l'ideal, i poden ser torradets. No fa falta que siguin crus. Val? Sempre el fruit sec nosaltres el recomanem sense que sigui ni fregit ni salat. Aquesta seria la part més important. Si a algú li agrada en crus, també els podríem afegir en format cru.
I els incorporem tal qual? No els hem remullat ni hem fet res?
No els hem remullat, els piquem una miqueta, que siguin més petitonets, i ja està. Llavors podem servir la sopa calentona, repartir els aus de pa torrat, els cacauets i l'oli perfumat amb all i julivert. I ja està, ja tindríem una sopa. És senzilla, eh? No és molt complicada de preparar, però clar, el fredolic sí que porta una miqueta més de dedicació a l'hora de triar, de rentar...
Clar, quan has dit sopa de fredolics i cacauets, m'intrigava el paper que jugaria el cacauet, no? I veig que és aquest to final.
Clar, aquí hem buscat tenir aquest punt cruixent que ens faci mastegar una miqueta més. L'objectiu era el que comentaves justament abans, d'intentar donar aquest punt de mastegar, de donar una mica més de sacietat a l'àpat.
I estic pensant, si no ens agrada el cacauet, el podem substituir per un altre fruit sec?
Per qualsevol altre tipus de fruit sec, exacte. Podem posar avellanes, que també quedarien molt bé, podem posar-hi pinyons, podem posar-hi ametlles, sí, cap problema.
I sempre acabem amb un consell. Quin és el consell d'aquest mes de novembre?
El consell d'aquest mes de novembre és... Sabem que està el Nadal a la cantonada... També sabem que les grans superfícies estan plenes de torrons, de polvorons, de
bombons... I fa molts dies, Esther, eh? Jo em sembla que no hi ha ningú que no hagi caigut ja a la temptació perquè portem tantes setmanes.
El nostre consell és que sabem que existeixen aquests productes al mercat, però no els comprem. Val? Perquè si els comprem i els tenim a casa per si de cas, no patiu, no s'acabaran, ni hauran. Si els tenim a casa, ens els menjarem.
Obrirem aquella...
Exacte. Són productes que està bé menjar-los per Nadal, seria indicat, no hi hauria cap mena de problema. El tema és que si els mengem els dies indicats entren dintre el que seria una alimentació saludable, perquè, com dèiem, no són només els aliments que ens porten nutrients, sinó que també aquesta part més social, més de plaer i de compartir, no?, i de celebrar aquestes dates assenyalades. Però sí que és veritat que si aquest consum el fem des de l'octubre fins al març, clar, ja no passa a ser un producte puntual de dies excepcionals, sinó que passa a ser lo habitual. I això és el que no volem. Aleshores, sí que reservem aquesta compra pels productes, pels dies assenyalats, productes com torrons, polvorons, bombons, i després no comencem a comprar-lo al novembre ni a l'octubre, reservem per anar a comprar-ho la setmana abans, que és suficient, i n'hi hauran de sobres, que no patim, que no s'acaben.
El consell passa per ni comprar-los, eh?
Sabem que si els comprem i els tenim a casa, els tenim a l'abast. I en un moment que ens vingui de gust, com que hi són, ens els mengem. Si ja no hi són...
No caiem a la tentació.
Sí, tinguem fruita, productes que ens siguin saludables a l'abast, que si tenim ganes els podem menjar i formen part de la nostra alimentació saludable. És a dir, no es tracta de passar gana, sinó de menjar productes saludables. Llavors, no, si en tenim a casa, ens els acabarem menjant. Més val ja no tenir-ne, perquè d'aquesta manera ja no en mengem.
I aquest consell serveix per tota la família?
Per tota la família.
Grans i petits.
Totalment, sí.
Però, clar, tu saps el complicat que és dir-li a un nen o una nena que no, si vas a comprar amb ell i porta tantes setmanes veient tot aquest festival de sí, xocolata i de greixos saturats?
Mireu, amb els nens el consell seria anar a comprar a mercat i intentar evitar anar a comprar les grans superfícies amb ells, perquè sí que és veritat que tot és molt cridaner, està posat molt a l'alçada de la vista, de l'abast, i has de dir que no. Llavors, al final, més va en aquests casos cedir que no pas que sigui una lluita, perquè no ho hem de veure des de la prohibició, ho hem de veure des de l'oportunitat de celebrar el Nadal amb aquests productes fent festa. Llavors, és trobar cada cosa al seu lloc. A més, ara comencen aquestes dates també complicades, perquè celebracions a l'escola, celebracions a casa, celebracions a tot arreu, i hem de començar a gestionar en quin moment és l'adequat i com ho distribuïm. Llavors, si entenem que aquests productes són un extra, els celebrem i els fem servir com a extra.
Així ho farem. Esther Milà, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagin bé les festes. Ens veiem al gener.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
I don't want a lot for Christmas.